Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història www.cch.cat.
Bé, moltes gràcies a tots per venir avui a la presentació d'aquest llibre dels amics Català i Muñoz. Jo recordo fa uns anys, a l'època més dura del govern Aznar o Ansar, pels que parleu idiomes, que es va fer una sèrie de televisió al primer canal, a la primera cadena, TV1, evidentment patrocinada pels amics de la gabina, que crec que es titulava Història d'Espanya. Aquella sèrie ja va començar evidentment molt coixa, perquè a la roda de premsa que van fer quan la van presentar ja van anunciar que era una sèrie realitzada especialment per desmitificar un grapat de mites nacionalistes. Doncs, amb aquesta presentació no cal interioritzar més, no? El primer capítol, per exemple, que jo vaig tenir la desgràcia de veure'l, ens estàvem parlant en un moment donat de l'època del ferro, i ja deia la veu en off i ens explicava que s'estava gestant l'Estat. D'acord? Llavors, evidentment, vam haver de fugir d'aquella sèrie, fins que, setmanes després, va tocar parlar del segle XVIII, especialment de la primera meitat del segle XVIII. I evidentment la curiositat va estar en voler conèixer com ens donaven aquesta informació, com ens explicaven o quina seria la versió dels autors d'aquesta sèrie vers la guerra de successió, un fet més que important, que no només va afectar Catalunya, no cal dir-ho. Estava convençut que ens explicarien, ens donarien una versió esbiaixada, molt partidista, el que tots ens podem imaginar, no? La meva sorpresa va ser que ni tan se vol això, simplement no va passar res. A Europa, aquella primera meitat del segle XVIII, no va passar res. Tots els països europeus germanats, com en un conte de Hansel i Gretel, els pobles espanyols units tots cap al progrés, cap al futur, i de la guerra de successió ni rastre, no? Jo no sé si els dos autors, en Josep Catà i l'Antoni Muñoz, que avui no pot ser aquí per un problema familiar, no sé si són nacionalistes, tampoc ve el cas, però el que sí que ens han fet és un llibre que realment ens dona molta informació i sobretot ens aporta coneixement, no? I si alguna cosa ens ha de fer una mica més lliures és el coneixement, no? Jo m'he marcat un punt, si em permetes, trepitxi una mica, quatre frases del llibre, que ens diu Catalunya i la resta dels territoris de la corona d'Aragó van ser els grans parladors de la guerra de successió. Tots els estats involucrats en la contesa, d'una banda i de l'altra, van obtenir beneficis territorials, comercials o polítics, i cap d'ells no va desaparèixer del mapa polític d'Europa. Hi va haver una excepció: la pau a Europa i la recuperació del comerç britànic tingueren com a preu pactat i acceptat, tant per les dues corones com per la Lliga de l'Haia, que els països de l'antiga corona d'Aragó restessin esborrats del mapa. Com podem veure, alguna cosa sí que va passar, no? Alguna cosa important que encara avui en dia arrosseguem. Bé, nosaltres des del Cercle Català d'Història li agraïm al Josep Català i a l'Antoni Muñoz aquest esforç que ells i altres persones en altres àmbits realitzen per recuperar la història d'aquest país, per difondre-la, per fer-la arribar a la gent. I el felicitem per aquest llibre, que creiem que hauria de ser un llibre de capçalera. Com ells ens expliquen, aquest llibre tanca una trilogia, començava el 2005 amb la repressió borbònica i resistència catalana, 1614-1636, i crec que va ser l'any passat, si no estic equivocat, amb Absolutisme contra Pactisme, la Ciutadella de Barcelona, 1640-1704. Exacte. Com dic, aquest darrer llibre, de Llibres de l'Índex, tanca aquesta trilogia, i ens explicaràs si amb aquesta trilogia us anireu de vacances o penseu continuar treballant i aprofundint en aquest tema.
Ja ho comentarem.
I res, li cedirem la paraula al nostre amic i col·laborador, en Jordi Peñarroja, que a part de bon orador, polemista, etc., a més, alguna cosa també té a veure en aquest llibre, i ens podrà introduir una mica tant el convidat com el mateix. Jordi, davant.
Bé, jo he de reconèixer que encara que avui els amics del duo dinàmico només estan representats per lo gaiter del desós, perquè el maulet de Valladolid doncs és absent per raons familiars.
Ja ho comentaré.
De fet, jo pateixo la seva amistat des de fa uns 10 anys, que va ser quan ens van embolicar amb una exposició sobre la repressió borbònica. I a partir d'aquí, doncs, ves per on, fruit de la repressió borbònica, hi estem. Llavors, aquest llibre, La tradició anglesa, és un llibre molt curiós perquè com a historiadors el que fan el Muñoz i el Catà és viatjar en el temps. Són viatgers en el temps i a més són viatgers en el temps, doncs mira, ara m'agrada anar cap aquí, ara m'agrada anar cap allà. Van començar a nivell de publicacions en format llibre amb la repressió que va seguir a la guerra, després se'n van anar al projecte de fer una ciutadella després de la guerra de separació contra els Àustries, i després, com que la repressió de la guerra de successió doncs ja l'havien fet, van explicar per què va passar el que va passar en aquella guerra, que és el tema d'aquest llibre, La tradició anglesa. I La tradició anglesa és un títol molt, molt compacte, que diu clarament de què va la història, i l'explicació és el subtítol, que són aquestes lletretes menudetes que hi ha per aquí, que si veus el llibre en un aparador no les llegeixes, només veus La tradició anglesa, que ja n'hi ha prou, perquè ja dius, ostres, què passa aquí? Però aquests no eren aliats. Dius, sí, però aquí resulta que veus de qui eren aliats. Els anglesos eren aliats d'Anglaterra. I això ho explica molt bé el subtítol, que diu Comerç colonial i destrucció de la sobirania catalana, 1706-1715. Evidentment, això resumeix tot el llibre. Ara, encara que només sigui per tenir-ho a la pastatgeria i poder demostrar que saps de què va, doncs vull dir, paga la pena tenir el llibre, vull dir, perquè el contingut està molt bé. A més, per consell, diguem-ne, o gairebé imposició del senyor editor, doncs el llibre està bastant il·lustrat i amb imatges, doncs, vull dir, que són poc conegudes per la majoria de la gent, perquè és un tema que no s'ha tractat gaire, per no dir gairebé gens, però és un llibre, vull dir, que està molt bé. I després té un altre aspecte que és molt interessant. És un llibre que entra bé. És un llibre que entra bé. O sigui, un dels avantatges d'escriure és que al començament ho fas com pots i al cap d'un temps d'escriure doncs et costa menys i ho fas millor i d'una forma més fluida. No tothom, però el Muñoz i el Catà sí, i això doncs els acredita, a banda de com historiadors, com a escriptors, perquè és un llibre que entra molt bé, tot i que segueix la tècnica bàsica narrativa que van seguir en el primer llibre que van fer, el primer llibre que van publicar, que era sobre la repressió borbònica. I precisament deia repressió borbònica i resistència catalana. Aquest és la mateixa tècnica expositiva. En què consisteix? Consisteix en recollir una quantitat impressionant de documents de l'època obtinguts als arxius on es troben, o sigui, a Madrid, a Simancas, perquè clar, allà hi ha els arxius dels que van guanyar i són els que tenen els papers. Doncs d'aquests arxius han tret bona part de les cartes, documents, etc. Lligats a l'evolució de la guerra i les negociacions secretes amb els anglesos. I què han fet? Ho han ordenat. Ho han ordenat. I entre document i document, que evidentment no els donen sencers perquè serien una llauna, sinó que extracten el més interessant de cada document i a més ho lliguen amb un text de la seva estructura. A banda d'això, cada capítol comença amb un petit resum, per si algú que té pressa. O sigui, les capçaleres dels capítols són per llegir al metro i la resta del llibre és per mirar-te'l tranquil·lament a casa o en un lloc on puguis llegir-te bé. O sigui que és una cosa que cal reconèixer, que és un llibre que té en compte el ritme de la vida moderna, que no hi ha temps per llegir. I llavors ells amb un llibre te'n piquen dos. Et posen el llibre que publicarien els Reader's Digest i el de debò. La qual cosa és tota una troballa. Per altra banda, és un llibre molt suggeridor. Llavors, si ara ens posarem seriosos, si el Canigó de Jacint Verdaguer doncs ha estat convertit en òpera pel pare Massana i representat al Liceu de Barcelona, doncs la tradició anglesa podria generar una òpera, o encara millor, una òpera bufa amb elements agafats doncs de la comèdia de l'arte, per fer-ho ben divertit, i evidentment canviant el títol, perquè això de la tradició anglesa, llavors vull dir, quedaria una mica, o sigui, un es pensaria que l'anglès és una minyona que traeix el senyor i se'n va amb el mosso de quadra o amb el majordom, vull dir, hauria de tenir un títol més que clar, avui una cosa bucòlica, com per exemple fa el préssec i de puta anglesa es refia, una cosa per l'estil. Llavors vull dir, trobaríem amb una música molt animada, amb minuets i coses d'aquestes, que podria ser un llibre molt divertit. Podria ser un llibre molt divertit. Ara hem de dir que el llibre també és divertit, perquè és un llibre que no és gens avorrit. Tu passes molt bé llegint-ho. Llavors, hem de dir que en aquest país tenim una cosa, i és que la penúria acadèmica del país derivada del fet d'haver perdut l'Estat, la qual cosa fa que els senyors catedràtics cobrin de l'Estat que ens trepitja, i per tant, com que no hi ha cap gos que mossegui la mà de qui l'alimenta, doncs les autoritats acadèmiques van amb molt de compte en dir, fer, publicar segons quines coses, doncs llavors resulta que nosaltres tenim una actitud acadèmica que ha generat un pensament pervers. I el pensament pervers és: seriós és igual a avorrit. La qual cosa és una autèntica ximpleria. Perquè el contrari de seriós no és avorrit. Vull dir, o sigui, el contrari de seriós no és poca solta, és poca solta, no és avorrit. El contrari d'avorrit és divertit, i es pot ser divertit i seriós alhora. I això és el que passa en aquest llibre. Aquest llibre és un llibre que és molt seriós, però que explica moltes coses. És un llibre en el qual surten moltes intrigues, surten moltes coses així de palau, surten moltes coses doncs de jocs polítics, de votacions, de controlar les votacions en els parlaments per arribar a determinades decisions, etcètera, etcètera. O sigui que és un llibre de molta actualitat. I, a més això, que és un llibre que deixa molt clar que davant dels interessos econòmics, doncs, no s'atura ningú. El gran drama dels catalans, i el dir catalans, doncs, penso de salses de guardamà i de maó al cinca. El gran drama dels catalans en aquella guerra va ser trobar-se en una situació en la qual els possibles aliats eren els seus competidors comercials. O sigui que, en certa manera, el mite del model holandès és un mite. O sigui, els catalans no tenien res a imitar a Holanda, ja ho sabien. I els anglesos, doncs, evidentment, Catalunya els feia nosa. Catalunya els feia nosa i els va continuar fent nosa fins i tot després de la Guerra de Successió. La prova està és que a la Guerra del Francès, per sort, el duc de Wellington, tal com va anar a la guerra, no va poder entrar a Catalunya abans de l'armistici. Perquè si no, el duc de Wellington tenia ordre de carregar-se la indústria que hi havia a Catalunya. Perquè es feia competència. Perquè encara que feia poc que el rei Borbó havia permès als catalans comerciar en Amèrica, de molt abans ja s'hi comerciava fent contraband, la qual cosa perjudicava els interessos comercials britànics. O sigui que els anglesos sempre ens han estimat molt. I ara, doncs, cediré la paraula al senyor Catà, un cop s'hagi pres la pastilleta, pel seu entusiasmat.
Més que res per la bola.
I
molt bé.
I ja està.
Perfecte.
El llibre és teu.
Bé, més que res saludar-vos a tots i a totes i agrair-vos la vostra presència. Donar-vos records d'Antoni Muñoz, que avui és impossible que estigui aquí perquè el divendres tot just va morir la persona que en realitat més que tia li havia fet de mare, un infant. i per tant, doncs, només saber-ho, ja li vaig dir, tranquil, no cal que vinguis de pressa i corrent, ja, ja ens ho farem. Per tant, ell segur que estaria molt content d'estar també aquí. Recordar que el febrer de l'any passat, febrer del 2008, doncs vam fer la presentació en aquest mateix saló, i amb gent que recordo d'aquell dia, de la repressió borbònica, i que després, en aquest gairebé dos anys, doncs bé, no ens podem queixar perquè anem gairebé una mitjana de llibre per any. Vull dir, després, al setembre, com comentava doncs, en Quim, va sortir l'absolutisme contra pactisme i actualment aquest. Llavors, una mica de resum del que deia en Quim, la trilogia, no? Amb el primer llibre, amb el primer volum de la repressió borbònica, el que volia posar de manifest, i per això potser doncs, estic d'acord amb en Jordi, que és segurament el llibre menys literàriament reeixit de tots tres, perquè les presses vam dur, diguem-ne, a intentar fer un compendi de la magnitud, com un inventari. No? Ja sabeu que els inventaris solen ser literàriament poc manejables, poc ductius. Llavors, en aquell primer volum, doncs el que vam intentar és això, és a dir, deixar per escrit i deixar demostrat en documentació que allò va ser la barbària, allò va ser un desastre complet pel país. En el segon, en canvi, vam retrocedir amb el temps, perquè volíem, ja ho sabem que ho sabem, però a vegades les coses encara que sàpiguen s'han de demostrar, que aquella barbària de 1714 doncs, venia preparada des d'abans i que no tenia res a veure doncs, la barbària amb una dinastia o amb una altra. És a dir, els Àustries haguessin fet el mateix exactament que va fer el primer Borbó. I van trobar que en el programa aquell famós d'Olivares, que després en feia referència, de 1624, en què deia que tota la corona d'Aragó i Portugal s'havia de sotmetre a les lleis de Castella, doncs per aconseguir aquest objectiu de màxims de l'absolutisme castellà i centralista, doncs varen fer la troballa de dir, doncs, evidentment, Catalunya no la dominarem fins que dominem Barcelona i Barcelona no la dominarem fins que hi tinguem una ciutadella dintre, no per protegir la ciutat, sinó per vigilar-la i controlar-la. Aquest era l'objectiu del segon llibre. I aquest últim, en realitat, és tornar l'altra vegada a les causes del desastre, d'on deia en Jordi, i dir, bé, evidentment, a part d'unes qüestions internes peninsulars, doncs hi ha unes circumstàncies internacionals que afavoreixen i de quina manera doncs, que aquest desastre es produeixi, sobretot tenint present que Anglaterra era dintre del bàndol aliat, austriacista, doncs era qui posava més diners, qui posava la flota, qui posava més soldats. I per tant, doncs, en el moment doncs, en què, com comentaré molt breument, doncs el Felip de Borbó molt hàbilment els hi posa la paladilla per davant. Els dos per davant, doncs, evidentment, en aquell moment els avantatges comercials primen més que qualsevol pacte escrit previ. No? Dit això, com a presentació del tercer llibre, de la tradició anglesa, a part de les qüestions doncs, que ha comentat abans en Jordi sobre la documentació, ja ha estat tot comentat, voldria dir també que el llibre compta amb unes traduccions molt acurades, tant dels documents que estan en francès, en original, al català, com els que estan en anglès també al català. És a dir, que s'ha intentat per part de l'editor doncs, que l'accés i la comprensibilitat completa dels documents que s'hi acompanyen. I a part d'això, dic que també, segurament a través de la lectura d'algunes novel·les voluminoses russes contemporànies, doncs se'ns va acudir que per què si ells al final del llibre no posaven una mica els personatges en llista, perquè clar, sobretot amb els noms russos ja us imagineu, no? Vull dir, ara aquest qui és, no? Quan el trobes en un altre capítol, i ostres, ara què feia aquest, no? I on te l'hem trobat abans? Doncs nosaltres vam pensar que era bo no fer una relació de noms simplement, sinó fer una petita biografia de tots els personatges, ja al voltant d'una vuitantena, per ordre alfabètic. I aleshores, quan una persona doncs, es troba amb en Torcí, el ministre francès, doncs té immediatament al final del llibre per la lletra T, el Who's Who, és a dir, qui era aquell personatge, doncs, què feia, què manegava, etc. Jo penso que aquest és un valor afegit també del llibre a tenir present. I evidentment doncs, com deia el Jordi abans, parlant d'actualitat, l'actualitat a vegades supera la ficció, com sabem, i realment la relació entre economia i política, o entre món de l'economia i món de la política, doncs en aquest llibre surt fidelment reflectida ja en el segle XVIII. Penseu que quan s'estan fent les negociacions entre la cort borbònica i la cort anglesa, doncs ja es crea Express, una companyia comercial per precisament aprofitar aquest acord que encara no ha arribat, i que aquesta companyia comercial comença a cotitzar a borsa, i que simplement seguint les cotitzacions de les accions d'aquesta companyia un sap perfectament si les negociacions avançaven o es quedaven estroncades o anaven cap enrere. És claríssim, i no cal referir-nos a més casos actuals de relacions entre l'economia i el món de la política. Molt bé. Per últim, no per últim, diguem-ne, abans de les conclusions, diria que, com ja s'ha dit, ja els podeu suposar, tenint en compte, a més, que sí que hi ha hagut un estudi molt acurat fins ara sobre aquest tema, del professor Joaquim Albareda, de la Universitat Pompeu Fabra, tractant tot el tema, el Tractat d'Utrecht, etc., hi ha una diferència amb el nostre llibre, i és que nosaltres sempre intentem anar omplint forats. I aleshores, doncs, la diferència és que el llibre de l'Albareda doncs, dona tot el protagonisme a la diplomàcia francesa, en Lluís XIV, i en canvi nosaltres doncs, penso que demostrem que la diplomàcia del Felip de Borbó, malgrat que no va tenir representants oficials en les reunions d'Utrecht, doncs en canvi sí que va actuar de manera paral·lela, si voleu, de manera més o menys clandestina, de manera més o menys secreta, com a ambaixadors, això sí, oficial.
Realpolitik.
Realpolitik, exactament. Realpolitik, cap problema. Realpolitik. I evidentment, doncs això penso que ho deixem bastant de manifest. Per què? Per una senzilla raó. I és que en Lluís XIV, per molt que ell fos el representant oficial de les dues corones borbòniques i els seus representants personals oficials a Utrecht, en realitat ell no disposava, no era el propietari de les penyores que el Felip de Borbó va posar sobre la taula. Per què? Perquè el propietari de les penyores d'Amèrica doncs era el Felip de Borbó. Per tant, això ens ha portat, i em penso que ha quedat bastant clar, a fer veure que el Borbó hispànic va tenir un marge de maniobra política entre 1709 i 1713, amb el qual inclús s'arriben a trencar les relacions diplomàtiques entre l'avi i el net, s'arriba a retirar l'ambaixador francès a Madrid, perquè en un moment determinat doncs, la diplomàcia borbònica aconsellada per un personatge dels més importants del llibre, que és el comte de Berwick, que havia estat precisament abans funcionari a les ordres de Lluís XIV, i quan entra a treballar per en Felipe de Borbón, doncs aleshores doncs, diu, mira, diu, si vols convèncer els anglesos, el primer que hem de fer és retirar els avantatges comercials als francesos. Que és així, però, diu, si som els nostres aliats, diu, és que hem de donar als nostres enemics més que els nostres aliats, perquè se n'adonguin que anem de veres. No? I doncs això farà que evidentment entre 1709 i 1713 doncs, podem parlar d'una diplomàcia filipista forta de cara a Anglaterra, i que evidentment si no va més enllà aquesta autonomia diplomàtica d'en Felip de Borbó respecte al seu avi Lluís XIV, és per Catalunya. És a dir, el 1713 doncs, ja feia aproximadament un any just que les tropes del Felip de Borbó estaven assetjant Barcelona i no hi havia manera d'entrar-hi. Estem en 1713, ell ha tancat els acords amb Anglaterra i per tant això ha portat com un efecte dominó de la realpolitik que deia abans, com un efecte dominó ha portat a que tots els Països Baixos, Portugal, etc. vagin fer les paus amb els Borbons, però queda un problema al Felip de Borbó, que és Catalunya, no? I aleshores necessita l'exèrcit del seu avi. Aleshores, clar, l'avi l'està esperant en cap de letres, no? Dius, ara vens, no? Ara veuràs, doncs ara una altra vegada quedaràs collat, no? Internacionalment. A partir d'aquell moment, per tant, amb l'exèrcit francès davant de Barcelona, doncs dos mesos després de la seva arribada, doncs ja sabem el que va passar l'11 de setembre. I finalment, doncs això portarà que 90 anys després, el programa del comte Duc d'Olivares, expressat clarament en el gran memorial de 1624, doncs arribi la seva fi. Per últim, i abans de passar-vos la paraula, Conclusions. A part de les que us he comentat, de l'autèntica política internacional pròpia d'en Felip de Borbó, i a part de, també de que fins a quin punt la seva catalanomania, per no dir-li catalanofòbia, la seva catalanomania doncs, el portarà doncs, a forçar en tota negociació la conditio sine qua non que es podia negociar tot, excepte que Catalunya havia de quedar sotmesa per ell. Per tant, qualsevol negociació doncs, amb Anglaterra, en el cas entre 1709 i 1713, que tingués per objectiu doncs, que Anglaterra doncs, aconseguís uns avantatges comercials, abandonés la guerra, fes l'efecte dominó arrossegant els altres aliats a fer les paus amb els Borbons, hi havia una condició que no hi podia ser-hi. I això, doncs, la diplomàcia borbònica ho passa bastant malament durant uns anys, en el sentit que sigui per guardar les formes, perquè ja sabem que els anglosaxons, per línies generals, els ha de molt guardar les formes, doncs sigui per guardar les formes, sigui perquè no es pugui dir que la paraula donada en el pacte de Gènova de 1705 de defensar Catalunya fins a les últimes circumstàncies, encara que la guerra anés malament pels aliats, doncs per intentar salvar aquest escull, doncs les negociacions s'allarguen molt. I aleshores, quan, precisament, quan surt aquest escull, totes les cotitzacions d'aquella famosa companyia les van cap avall. Fins que l'ambaixador borbònic a Londres, que és el comte de Montelleón, resulta que es treu l'as de la màniga. No? Per què? Perquè ja havia observat que la diplomàcia britànica s'obstinava a que allò que figurava textual en el pacte de Gènova, que era salvaguardar els privilegis dels catalans, com va plantejar, com donar-li la volta perquè la paraula privilegi aparegués en el Tractat d'Utrecht, i això fes que la part anglesa digués al final, bueno, va, ja ens donem per satisfets, hem salvat la cara, hem guardat les formes i per tant signem. I precisament la documentació que acompanyava en el llibre doncs, explica clarament en quin moment, de quina manera es va produir doncs, l'invent del TVO del Montelleón. L'invent del TVO ja el coneixeu segurament, que era dir que Catalunya tindria els mateixos privilegis que els habitants de Castella.
Que no en tenim en cap.
Que recordo que des del temps dels comuneros, de les comunitats, doncs els havien perdut. I amb això, la part anglesa, i és molt maco de llegir l'alegria que li entra al Montelleón, com aquell que inventa la penicilina, l'entens? De dir, diu, que contents es van quedar els representants anglesos. Diu, jo encara no sé com se'n va acollir. Quan escriu la carta a l'acord de Madrid, no sé com es va acollir. No? És molt interessant. Llavors, una cosa que voldríem com a conclusions, jo sempre insisteixo en aquestes presentacions que el lector i la lectora segurament troben més conclusions que les que els autors poden fer, perquè és un llibre que dona per això i per molt més. És molt interessant de situar la figura de Felip de Borbó doncs bastant amb el seu justa mesura, doncs, perquè potser ens ha quedat sempre doncs, la visió dels últims anys de Felip de Borbó quan estava bastant tocat de l'ala, tot sigui dit, i en canvi doncs, quan era jove i sobretot en aquest llibre es demostra bastant clarament que tocava bastant. Per què? Perquè fixeu-vos bé que ella el 1706, 7, 8, 9, inclús el Sant Pare de Roma havia reconegut l'arxiduc com a rei d'Espanya, és a dir, el Sant Pare de Roma havia abandonat ja la causa dels Borbons també, i llavors ell el que fa és aconseguir revertir aquesta situació en favor propi. És a dir, hi ha un moment en què un diplomàtic francès, potser el mateix Torcín, doncs escriu a París i diu la situació aquí està molt malament, està molt malament. Diu, el rei Felip diu, es veu més a la vora de Versalles que no pas de Madrid. És a dir, ja es veia ja que havia de tornar a França. Aleshores, clar, primer de tot, en una situació com aquesta, arribar a donar-li la volta en relativament poc temps i aconseguir doncs, sostenir-se a la corona espanyola doncs, i a més doblegar la resistència catalana, etc., doncs, des d'aquest punt de vista s'ha de reconèixer doncs, que no anava mal encaminat, és a dir, no se'n va sortir pas malament. I llavors també la seva diria, astúcia, més que intel·ligència potser, està en la d'anar fornint d'elements, jo diria, de conformació primigènia, en primera fase, de l'imaginari col·lectiu espanyolista. És a dir, tenint en compte, com recordareu també perfectament, que els que defensava la llibertat de Castella, com han recordat abans, del 1521, doncs els líders van ser decapitats. Els seus privilegis de les ciutats abolits. L'aristocràcia, l'església, patapum, controlant-ho tot. Que per altra banda, uns anys abans, havien expulsat la població jueva. Que el 1609 s'expulsa la població més o menys de tradició musulmana. I que llavors, a principis del segle XVII, l'imperialisme castellà es queda sense enemic interior. No hi ha ningú. I que, evidentment, curiosament, també a principis del segle XVII, com el va estudiar molt bé el Francesc Ferrer comença les, jo diria, les més clares mostres de catalanofòbia literària a través de la pluma del senyor Quevedo, són los catalanes, los hermanos de tres brazos, són los catalanes en política, en género monstruoso, etc. Clar, quan no els agradava l'absolutisme, doncs, en género monstruoso. Llavors, doncs, a partir d'aquest moment, el Borbó juga molt amb aquest sentiment anticatalà que ja portava un segle d'existència a Castella i, per altra banda, també amb el sentiment antifrancès de part de l'aristocràcia castellana, que li és fidel, que quan els hi diu, ara els anem a treure els privilegis comercials que tenen. Perfecte, què vols, t'ajudem amb el que sigui fins al final. Per tant, troba suports interiors molt forts i això fa que quan ell necessita diners per continuar la guerra i demana gravar amb més impostos la població castellana, ho expliqui amb un preàmbul, amb el qual preàmbul, curiosament, es dona la culpa de l'augment dels impostos a la resistència dels catalans. Amb la qual cosa no es coneixen revoltes contra aquests impostos a Castella. Per tant, la idea aquesta d'un primitiu nacionalisme espanyol que s'alimenta d'un enemic interior, que és el poble de Catalunya, doncs té amb el Felip de Borbó un bon sedimentador d'idees. Inclús arriba un moment, en un document, en què arriba a unir els dos enemics tradicionals de l'Espanya una única i indivisible, que són per una banda els catalans i per altra banda els musulmans. I aleshores s'inventa una pretesa ambaixada diplomàtica de la Generalitat de Catalunya a Istanbul, a Constantinople, per demanar el suport dels turcs per aixecar el setge de Barcelona. El seu mateix avi li contesta, evidentment el seu avi ja sabeu que estava molt cultivat, i no li diu, apa noi, no facis invents, no? Però li recorda, home, recordo un nen meu que l'emperador de la Sublim Porta és un ferm aliat meu, i per tant mai de la vida voldrà perdre l'aliança de França per anar a ajudar aquests quatre gats. Però el fet hi és. Per tant, jo diria que el personatge del Felip de Borbó s'ha de mesurar en la seva justa mesura i que, evidentment, té molts valors afegits per la seva causa. Llavors, dels personatges importants, ja els he comentat, és a dir, el comte de Berga, que és aquell castell de la màniga, i doncs mira, per convèncer amb els anglesos de que anem de veritat a fer les paus, doncs anem a retirar els avantatges comercials dels francesos, els oferirem amb ells i augmentats. Per tant, aquest és un personatge clau en la base de la tradició anglesa. L'altre, també l'he comentat, el comte de Monteleón, que és el que s'inventa la fórmula perquè figuri la paraula privilegis, doncs amb el tractat d'Utrecht. I per últim, doncs, hauríem de parlar de l'alter ego del Felip de Borbó i del Carles d'Àustria, i llavors apareix molt clarament, també a través de la documentació que s'acompanya al llibre, apareix molt clarament la diferència, eh? És a dir, que mentre un actua ràpidament, sense escrúpols, tenim molt clar l'objectiu final, que és sotmetre Catalunya i mantenir-se amb el tro espanyol, etc., l'altre li falta cintura, reacciona molt lentament quan reacciona, diguem-ne que quan se n'adona que Anglaterra va fer les paus, doncs, per exemple, no s'atreveix a fer una contraproposta, per exemple, amb el sentit de dir, bé, doncs, si aquest t'ofereix doncs, dos vaixells de permís de cada any, te l'ofereixo quatre, per dir alguna cosa, no? No ho fa. I clar, tot això potser evidentment ja ha estat pel fet d'haver de mantenir a la mateixa cort de Viena quan ja és emperador una sort de lluita entre un bàndol, que és el bàndol dels primers exiliats representants de la corona hispànica a Àustria, per l'altra banda el bàndol alemany, que no volia la influència dels altres, etcètera. Tot això fa que hi vagi molt a remolc dels esdeveniments. No s'avança mai, no preveu, i per tant doncs, bueno, arriba un moment en què és patètic quan s'acomiada per escrit dels diputats de la Generalitat i del Consell de Cent, i els diu, mira, no patiu, jo faré tot el que pugui, per carta des de Viena, jo faré tot el que pugui. I aquí s'acaba la història. I com recordava abans el Quim, doncs evidentment una de les conclusions, la més coent, i això no ho diu un que és nacionalista, sinó ho diu que és català nacional, doncs és que realment els únics territoris que van perdre la guerra de successió a Europa va ser la Corona d'Aragó. Tots els altres ens van tenir un avantatge o un altre, se'n van sortir o amb més territoris o amb més avantatges comercials. Altres van consolidar la seva independència, com el cas de Portugal respecte d'Espanya, però la Corona d'Aragó doncs, va quedar esborrada del mapa. I no només el fet de que esborrada del mapa, sinó que el fet d'un model de funcionament, que per molt que diguin, era molt avançat a la seva època, doncs va deixar de tenir la seva evolució natural, que hauria estat l'evolució doncs, cap a un parlamentarisme amb una base comercial i burgesa, doncs, que hagués ensopegat, evidentment, amb el que comentava abans en Jordi, que és la competència doncs, anglesa. Bé, jo per mi sembla que ja m'hi estès massa, potser. Jo simplement diria que endavant vosaltres i els comentaris que vulgueu fer o les preguntes que tingueu, doncs intentarem respondre-les com millor sabem. Gràcies a tots i a totes.
A mi m'agradaria fer-vos una pregunta als dos, per començar.
Els dos pensants, Que l'altra cosa que acaba la taula malament. No.
A tu com a autor d'aquesta obra, sí. I en Molt Jordi bé. Com a un entès que també és de l'època, però que evidentment té la visió d'un lector. I és, què creus que ha portat aquesta trilogia d'obres a el que fins al moment havia publicat?
Bueno.
Quina
creus
que és la gran aportació?
No, jo diria la modesta aportació, i no és falsa modèstia. La modesta aportació, sempre insisteixo, que nosaltres el que intentem és anar amb la documentació de la qual disposem, d'anar a omplir el que s'assembla que són forats en la historiografia des d'aquí. No? Perquè bueno, forats en la historiografia espanyola no en tenen. Està tot clar des del principi, com deia abans Sant Jordi, quan Déu va crear el món ja es trobava que Espanya existia. Per tant, ho diria, a partir d'aquí ja cap problema. Però la nostra historiografia sí que encara tenia uns forats. Aleshores, per exemple, doncs, en el tema de la repressió, doncs, que hi havia l'estudi del Torre Ribet, de la Universitat de Barcelona, que ja sap que havia jubilat en aquell moment, doncs que parlava de la repressió immediata, la de 1714, i inclús anava abans, amb això doncs s'ha de reconèixer que ell va començar la repressió des del moment que entra les tropes borbòniques al Principat, allí per Lleida, etc. Però clar, tot el que venia després, És a dir, trencar, intentar trencar amb la tòpica imatge doncs, que l'endemà doncs, a Barcelona els botiguers van pujar, van obrir la botiga, etcètera, etcètera. Doncs clar, això és el que ens interessava a nosaltres, doncs, deixar-ho ben clar, que les coses no van ser de color de rosa, que va haver tota una resistència, una repressió duríssimes, i etcètera, etcètera. Pel cas de la Ciutadella, ens interessava sobretot destacar que la dinastia dels Àustries, que ja havia aconseguit retallar la sobirania catalana controlant tot el personal que tenia accés al Consell de Cent i a la Diputació General i controlant les portes de les muralles de Barcelona, amb això veia que no era suficient, i aleshores doncs, el pas més endavant era dir en el moment en què puguem doncs, hem de fer una ciutadella, etc. I que per tant la idea de ciutadella no és una idea del primer Borbó, no? Sinó que ja venia des de l'any 1640, en el moment en què es produeix la mort del virrei Santa Coloma i l'inici de la guerra de separació dels sabadors. No? I aquest últim, doncs, el que he comentat abans, és a dir, l'estudi més bo fins ara de Joaquim Albareda doncs posava l'èmfasi en la diplomàcia francesa i bé, jo crec que no era només això i que segurament amb els dos doncs, obté una visió dels fets internacionals que van dur doncs, a la caiguda de Barcelona doncs, bastant complets, no? I des d'aquí, des del Principat de Catalunya doncs, podem en aquest sentit estar contents, és a dir, mira, malgrat doncs, que tenim fama de no ser cosmopolites, doncs resulta que la projecció internacional i la política internacional també la tractem i ens enfrontem doncs, amb textos encara que estiguin en anglès i en francès, en necessitat de traducció amb el text, però no de comprensió en el moment d'elaborar el llibre. No? Ja està.
Jordi?
Bé, el senyor Català i el senyor Muñoz, si fos aquí, doncs ho diria igual, doncs són dues persones que no es pengen medalles, ni els hi pengen, però ara aquí diu sota botxa ni falta que fa, però jo crec que una mica sí que cal, perquè resulta que hi ha una sèrie de diguem-ne diplomes reconegudes de la historiografia nacional que nyigui, doncs sí que els pengen medalletes, els donen creus de Sant Jordi, i encara que després passi el que passa allà al Palau. Però en fi, les coses són com són. Jo penso que el senyor Muñoz i el senyor Català hi ha un tema que no han tocat perquè potser pensen que hi ha altres que el toquen i en certa mesura és així, que és la guerra en si. Que és la guerra de successió en si i concretament la guerra de Catalunya contra el món. I dic la guerra de Catalunya contra el món perquè el 1713, quan els catalans decideixen continuar la guerra amb el suport de valencians i aragonesos refugiats a Barcelona i amb el suport de Mallorca i Eivissa, que hi té un virrei català, que és el Marquès de Rubí, que assegura fins a l'últim moment un cert subministrament a Barcelona. O sigui, de fet, la pólvora que es dispara a la defensa de Barcelona l'11 de setembre de 1714 fa 4 dies que s'ha desembarcat d'un comboi que ha arribat de Mallorca i ha aconseguit passar el setge de l'esquadra franco-espanyola. Hi ha un fet, vull dir, que és interessant això que dius, vull dir, bueno, ens haguéssim trobat més endavant amb els anglesos. No, no, vull dir, és que el 1713 els catalans amb la seva gairebé diguéssim marina de guerra de miniatura agafen com a preses d'aquells anglesos. O sigui que ho tenien molt clar,
Sí. Hi ha un incident molt...
Sí, vull dir, concretament, vull dir, allà a Cambrils hi ha una acció molt divertida, en pla, vull dir, allò, comando, de que van uns vaixells catalans, desembarquen, agafen, fan presa d'uns vaixells anglesos i uns vaixells castellans, desembarquen, recullen ramats i queviures que tenien magatzemats per allà els borbònics, ho carreguen tot en els vaixells que havien sortit de Barcelona i els que agafen presoners anglesos i castellans, i amb tot plegat cap a Barcelona falta gent, i els anglesos protesten. I els engega a l'Ida.
Ja amenacen amb posar les seves naus a favor dels afegents borbònics de Barcelona.
O sigui que... Bé, o sigui, no ens tenien pels anglesos, I després hi ha un altre fet que també és bastant significatiu, i que aquest, vull dir, s'hauria d'estudiar perquè s'han de remenar papers i s'ha de veure realment què és el que passa, però hi ha un fet molt, molt curiós i molt significatiu, i és que, acabada la guerra, a partir de 1715, hi ha un increment dels atacs dels pirates contra el comerç dels ports de la costa atlàntica del que ara són els Estats Units, i llavors eren les 13 colònies britàniques de la costa atlàntica de Nord-Amèrica. I en allà, vull dir, després de la guerra, hi ha un curiós increment dels atacs, d'atacs pirates contra el comerç que entra i surt d'aquells ports, amb bandera britànica. O sigui que és un aspecte, vull dir, el de la revenja catalana, que està per estudiar, i que a més, doncs, hi ha fets anecdòtics, vull dir, que fan una certa olor, com és, per exemple, el fet de que el secretari particular de George Washington sigui un menorquí, que el fill d'aquest menorquí sigui el primer almirall de la Marina de Guerra nord-americana, després de la independència, i que la Constitució dels Estats Units tingui molts aspectes que recullen conceptes de les antigues llibertats i constitucions de Catalunya. Llavors, tot això són qüestions que estan pendents, i que també, doncs, li van lligades a que els catalans no estan només amb la independència de les colònies iberoamericanes o d'Hispanoamèrica, sinó que també es troben a la independència dels Estats Units. És una cosa, vull dir, que documentalment no està estudiada, però hi ha una sèrie de fets que
Algun dia algú ho investigarà, perquè ha d'haver-hi preparats per alguna banda.
Potser el Josep i el Toni. Potser ho estudiarà el Josep i el Toni.
No, ho depèn del soci el que digui. si té documentació al respecte, no crec que sigui manca de gent d'això. Això hauria de ser ja a la Biblioteca del Congrés o alguna cosa d'aquestes.
Sí, i a l'Andrés de la Mirallatra, segon Mirallatra.
Sí, des de l'altre punt de vista, com has dit.
Sí, sí.
Molt bé. Preguntes? Ja, anem. No tinc cap pregunta.
Doncs ara tenim una, ja preparada una cosa, que és la... que ja veurem, aquesta encara no té propietari editorial, que és una... sortirà aviat amb el Sapiens, potser la gener o febrer, a la revista, que hi col·laborem força també, amb el Jordi Creus. Sortirà una mena d'allò que fan sempre Sapiens, que és que els historiadors hi posem el document, i aleshores el periodista fa la redacció, no sabem redactar gaire, i llavors doncs sortirà una cosa sobre els presos de l'11 de setembre. I hem fet unes mini-biografies, que no és el que sortirà a la revista, insisteixo, jo crec que el sortirà serà una recreació doncs, escrita, literària, de l'humanament que ho van passar, i de com alguns no van arribar a l'alliberament del 1725, i doncs surt una llista d'una, si no recordo malament, 26-27 persones. Ja, aquesta llista nosaltres hem passat a Sapiens, la llista doncs encongida, el que van demanar, però tenim a la grossa. I això ja veurem per on sortirà.
Serà
una cosa molt petita, perquè clar, en realitat seran com a vol 80-85 pàgines. Però, home, és interessant. Sàpies el que farà serà un article de 4 o 5 pàgines en què posarà la llista dels represaliats, i potser dirà doncs, les coses que últimament, gràcies a la documentació que hem trobat, doncs, s'han sabut, que no eren certes, com el que el Villarroel doncs, va morir a la Corunya sense poder sortir, després doncs, l'últim que va descobrir el temps del Baset, doncs, exactament en quines circumstàncies va morir Segòvia, i sortiran algunes coses, de, jo diria, primícies a través de la documentació que té el Toni de Simancas. Primícies en el sentit de dir, què els hi passava dins de la presó, no? Crec que no hi havia càmeres a la presó, avui. Bé, hi havia càmeres frigorífiques, ja m'han entès, no? Però, per exemple, doncs, el fet que alguns dels presos, el fet que no pogués sortir a la Villarroel pel seu propi peu, en canvi gent de més edat que ell per arribar a poder sortir, doncs és perquè les condicions que tenia el castell de Sant Anton doncs, tenia inundacions a la cel·la que els per tres, no? I aleshores doncs, l'aigua els arribava més amunt dels genolls. I així passaven dies i setmanes, no? Fins que retirava l'aigua i se'n tornem, no? O el fet de no poder tenir un mínim pressupost doncs, com per poder anar vestits. En un moment determinat doncs, han de vendre els seus vestits per poder menjar. I, clar, tot això porta al que a nosaltres, en el Toni i a mi, no ens agradaria que la gent s'ho prengués a la tremenda. Que és dir, hi ha un moment que la situació és tan desesperada, com diem el Toni i jo, nosaltres no haguéssim aguantat ni dos dies, haguéssim demanat un part del segon dia. La situació és tan desesperada que, clar, hi ha gent, no tots, el BIB no, però hi ha gent, inclús el Baset, que demana el perdó per poder sortir d'aquella situació. I clar, el que no ens agradaria que precisament, per dir les coses com són, després la gent tingués, diguem-ne, una devaluació de la figura dels nostres herois. I no és així. Precisament és demostrar-los que tothom té el seu límit de resistència. I cada vegada doncs, la pressió és tan atroç que no té més remei que dir, mira, primo un viver, tu. Perquè és que si no,
Jo he estat al castell de Sant Anton de la Corunya. Hi vaig anar per aquella exposició que vam fer ara fa 10 anys. I el castell de Sant Anton ara està unit a terra. Han fet, han terraplanat un tros, però a l'època era un illot. Era un illot. Ara no, vull dir, ara té un... està unit a terra, vull dir, més bastant ample, vull dir, s'ha convertit en una punta, no? I és un museu. És un museu. Llavors, evidentment, és un museu que et diuen que va ser usat com presó. Però, tot el que et diuen. I és un lloc que avui, que és museu, el trobes humit. Ara, el trobes humit el mes de juliol. Perquè dius, el trobes humit el mes de febrer, dius, home, el mes de febrer, a Galícia, a la línia del mar, doncs és lògic que hi hagi humitat. Però que al mes de juliol tu entris allà i trobis, vull dir, que hi ha un ambient humit, dius, punyeta. A més, hi ha una... no només que l'aigua a fora, sinó que hi ha l'aigua de dintre. Perquè, clar, allò era un tros de roc que hi vam fer un castell i, evidentment, no hi havia aigua. No hi havia aigua per beure. Llavors, què vam fer? Vam buidar un tros i el van convertir en cisterna. Que és una cosa que tothom sabeix, tothom sap que contribueix a que s'assequi l'ambient. Hi ha una humitat impressionant. I si això, avui, en un espai que està museïtzat, et trobes amb aquest clima acollidor al mes de juliol, t'imagines com devia ser un hivern allà a la primera meitat del segle XVIII i dius, hòstia, aquí la gent si a sobre per algun lloc quan hi havia temporal entrava l'aigua i es fotia a les teles que evidentment no estaven a dalt perquè a dalt hi havia la guarnició perquè allò servia en part com a punt d'artilleria per defensar el fort. Doncs dius, ostres! Sí, evidentment no hi ha cap rastre, vull dir, o sigui, no hi ha cap indicació de que allà va estar tancat el Villarroel, ni res de res,
Hi ha qüestions que demostren que hi ha mals que són endèmics, per exemple, doncs, quan els familiars dels empresonats doncs, fan la tramitació de la sol·licitud del perdó, etc. I resulta que el Consell de Castella, que era el que tractava aquests temes, doncs resulta que no tenien l'expedient de l'individu en qüestió. Aleshores responien als familiars que no els hi constava. I per tant, quan no els hi constava, doncs com que no sabien qui hi era, doncs no el podien perdonar. I no el podien deixar sortir. No, vull dir, és... bueno, i per no dir, quan es fa la pau de 1725, quan amb la pau de Viena, entre el Felip de Borbó i el emperador Carlos, doncs que una de les parts de la pau era de la tornada del patrimoni a les persones que van ser incautades. Que recordareu que amb la llei de la repressió hi havia més de 1.000 famílies extenses catalanes que se'ls van incautar doncs, les propietats. Doncs quan aquesta gent, en ús de la pau de Viena, doncs fan la reclamació, doncs per una banda, com que s'han cremat molts títols, no hi consten, llavors la resposta és, bueno, el de Viena podrà dir el que vulgui, diu, però a nosaltres no ens costa que vostès tinguin dret a aquestes propietats, no? I és que és...
tremendo. O sigui que Kafka es va inspirar en el Consejo de Castilla
podria.
Per escriure el castell.
podria. Podria perfectament ser. Va, tots són Àustries, en principi, els tots Borbons. No?
Sí, el Filipito era net. Net? No, pas net. Sí, era pas net, d'una Àustria. A les fets, sí, de la Maria Teresa d'Àustria. Que, per testament de Felipe IV, no podia accedir al tron d'Espanya.
Si va anar al Carles II. Us veig molt cansats, no sé pas.
Una pregunta, mentre els serveis diplomàtics de Castella actuaven durant aquests anys amb aquest pacte públic amb Anglaterra, quin paper jugava el servei d'intel·ligència català? Vull pensar que
hi havia diplomàcia, és a dir, hi havia també ambaixadors, evidentment a les converses d'Utrecht tampoc no van ser permesa la seva presència. Hi havia ambaixador a Londres, que era el Dalmases, el Pau Ignasi Dalmases, si no recordo malament, i que precisament quan el Parlament britànic es fa la votació, que no ja som molt escrupulosos amb les formalitats aquestes, els acords internacionals es ratificaven en el Parlament, ja llavors, en el segle XVIII, no? Es fa la ratificació del Tratat d'Utrecht, el qual inclou el tema dels catalans d'aquella manera que us he explicat abans, que queden equiparats amb privilegis als súbdits del Regne de Castella, doncs inclús els més, diguem-ne, defensors de la causa catalana, doncs queden convençuts que els privilegis de Catalunya doncs estaven sans i estalvis. I llavors, doncs, precisament, és el Dalmases, que va visitar amb una d'aquestes personalitats, que era el Peterburg, i li comenta, escolta, però que heu votat al Parlament? L'altre li contesta, ai, que no esteu contents? Diu, contents? Diu, però sabeu què heu fet? Heu fet això i això i això, però és el que comentava abans, és a dir, clar, vas a remoldre les circumstàncies. I quan aleshores s'intenta des de la banda, diguem-ne, s'intenta, jo crec que més que per protecticisme polític, perquè els toris, els conservadors són els que fan el Tractat d'Utrecht, i els guais, que estan a l'oposició liberals, doncs són els que llavors aixequen la llebre, fan una política feroxa de resistència en contra, o de l'oposició, millor dit, en contra dels toris, i resulta que l'arma llancívola que utilitzen contra els toris és que els toris han traït els catalans i han traït el pacte de Gènova, encara que no diuen mai, curiosament no esmenten mai el pacte de Gènova ni els liberals, no l'esmenten mai documentalment, i això porta un judici al Parlament, un enrenou d'uns sidraus immensos, en riu vosaltres d'altres parlaments, i llavors a partir d'aquí, que quan els parlaments toquen cuixa de veritat, doncs clar, els sidraus són més immensos, i llavors a partir d'aquí, doncs arriba un moment en què les eleccions les guanyen una altra vegada els liberals, coincidint prèviament en la mort de la reina Anna, i que es forma un consell de regència de majoria liberal, com està l'escrit en el testament de la reina. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha tota una persecució dels principals protagonistes del Tractat d'Utrecht, que algun d'ells, quan se n'assabenta de la mort de la reina, ja fa les maletes i se'n va a París abans que no m'enxampin. No, però està molt bé en el sentit que és el que passa igual que la política nord-americana, que al final tot se sap quan tens un enemic al qual doncs, se li estira la manta i se sap tot. No? Aleshores és molt interessant això de veure que amb el segle XVIII els servidors polítics també com anaven. No? És molt, molt, molt. Molt il·lustratiu, vaja, molt instructiu. Sí, però ja insisteixo, en aquell moment, doncs, jo diria que la diplomàcia catalana el que té molt clar és que resistir és vèncer, en certa manera, és a dir, que quan més aguanti Barcelona és possible que l'escenari internacional doncs, pugui fer un tomb. Tenen molta confiança en el nou monarca, però evidentment el nou monarca, en seguida la part anglesa, Tori, la part borbònica, doncs hi tenen contactes i el nou monarca, el Jordi I, doncs els hi diu clarament que ell el Tractat d'Utrecht no tocarà pas.
Molt bé, teniu preguntes? Si no teniu preguntes...
Ja, actualment, internacionalment, estem equivocats, Tractat d'Utrecht...
No vull dir...
Sí.
Encara que, com sabeu, va ser pres amb gran ajuda d'en Basset, precisament, per un regne militar a Gibraltar abans d'acabar la guerra de successió. Després va ser confirmat la posició britànica, doncs, amb el tractat d'Utrecht. I, evidentment, quan es revisa un tractat, jo entenc que no es revisa només per un punt, no? Però vaja, vull dir, creure avui en dia que alguna ONU, alguna mena de tribunal internacional de l'Haia, doncs, no es tindria en compte, doncs, la revisió del tractat d'Utrecht des del punt de vista de la... Home, no, jo no dic que no es pugui esgrimir, no? com a arma argumentativa en un fòrum internacional. Ara, d'aquí... Jo crec que el govern espanyol mai de la vida, si ensumés que tenir Gibraltar podia suposar, doncs, perdre el control sobre la agenda catalana, doncs dubto molt que s'atrevís a dir es posem la medalla que ens recuperarà Gibraltar, però ostres, que la penyora que hem tingut tremendo, no? Vull dir que, de tota manera, insisteixo, vull dir, hi ha hagut il·lustres patriotes catalans, doncs, que han platejat molt en els escenaris internacionals, tot el nostre agraïment amb ells i tal, però sempre tocar de peus a terra, tenir molt clar que, bueno, s'han d'utilitzar totes les armes, però per el mateix no sobre tot, és que... Sí, anar sempre intentant anar remolc. Perquè les coses han anat mitjanament bé, abril del 31, quan algú ha fet un pas abans que els altres.
Més preguntes? No? Sí. Llavors, donarem per acabat l'acte. Jo només us vull recordar el proper acte, que serà el dia 1 de desembre. Iniciarem una iniciativa nova, que és... farem una mena de tertúlies al Cafè de l'Òpera. Aquest, si
ja,
coneixeu,
ja el teniu a la web.
Està davant del Liceu mateix. Uh-huh. Allà, crec que és a les 7:45 del vespre. Farem això, intentarem recuperar una mica l'ambient aquest de tertúlia. I en aquest cas ho iniciarem amb un tema interessant. Sabeu que darrerament han aparegut diversos llibres sobre el tema Colom, hi ha diverses aportacions d'alguns documents trobats, etc. Intentarem posar una miqueta d'ordre en aquest tema i una mica per a la xerrada entre tots els que vulgueu. Sí, jo us he de dir que cal reserva, per què? Perquè evidentment el Cafè de l'Òpera aporta l'espai, etc., però s'ha de consumir, no? Sí, exacte, el nostre telèfon o el correu electrònic. El preu que ens marca el Cafè de l'Òpera són 5 euros per un berenar, un cafè, pa... Sí, exacte, ho teniu anunciat al nostre...
Molt bé, molt bé.
Molt bé. I si algú vol...